La caravana, amb Joan Trias. Aquesta cançó que estem escoltant és Encara, de la cantautora Lídia Pujol. Ella és una artista que destaca per la seva sensibilitat i pel repertori de cançons populars catalanes que ha anat interpretant al llarg del temps. I d'aquí dos dies, aquest dissabte 9 de març, Lídia Pujol farà un concert a la Col·legiata de Sant Pere de Ponts, a la comarca de la Noguera. El concert s'emmarca en la celebració del mil·lenari de Sant Pere de Ponts. Durant aquest any s'han programat diversos actes com musicals, culturals, uns actes que busquen ser un revulsiu tant per la Col·legiata com pel municipi. I és per això que avui hem convidat en aquest programa la mateixa cantautora, Lídia Pujol. Amb ella tenim moltes ganes de descobrir tot el que farà Sant Pere de Ponts, així com la seva trajectòria. Lídia, què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Quina rebuda, tu. Pam.
Lídia, com ha estat tot preparat pel concert ja o no?
Sí, el que passa és que no té res a veure amb la música que
heu posat. No, ara escoltarem, escoltarem.
Vaig combinar una miqueta. En realitat, no té res a veure estèticament, però essencialment sí. Aquest tema que heu posat precisament és una frase que diu «Dóna'm la mà, sóc l'altra mà, no una costella». Llavors, doncs clar, és com he titulat l'espectacle a nivell... la cerimònia espiritual que farem a la Col·legiata de Sant Pere de Ponts, on tenim els Amics de Sant Pere de Ponts, que per mi són un referent d'amor i de llibertat i de compromís, que són gent que ha restablert una església que va ser enderrocada per aquesta misèria que és la guerra humana, i ells, per amor, amb compromís d'això, d'anar més enllà de la gravetat, és a dir, la gràcia, doncs, la van aixecar cada cap de setmana, i per mi és per això que canto.
Una cerimònia espiritual, com deia la Lídia, on hi escoltarem cançons, ara sí, com aquesta. Deixa'm començar a preguntar-te, perquè ja fa anys que t'hi dediques, això, a les cerimònies espirituals, però d'on neix tot plegat? D'on neix aquesta inquietud?
Doncs mira, neix de la pròpia vida, de la misèria pròpia, personal, del desig de compostar la matèria prima que suposa el fet de ser una persona, potencialment una persona, realment. Tots tenim traumes, tots tenim una infantesa que ens marca més o menys a la vida, i tenim situacions de conflicte que ens conviden sistèmicament a lo pitjor, i en canvi en realitat som infinita necessitat d'estimar, de ser estimats i de ser valorats pel que som, no pel que tenim. Llavors, doncs, això entra en conflicte amb un sistema que només ens està convidant a comparar-nos i a competir amb els altres exclusivament, no? Això no és anímicament possible. Llavors hi ha una recerca de què és això de partir dels propis fems, de compostar-los, de posar-los en aquesta terra que és aquest cor que tenim i aquesta possibilitat de ser persones, i d'extreure'n una flor, que per mi cada flor és un espectacle. Però he començat amb tota una trajectòria que també estic celebrant aquest any a través d'un premi que em van donar, el Premi Espai Ter, en el que he fet un disc de 20 anys i em permet fer una revisió d'aquestes misèries i de les flors extretes de cada misèria. I aquest gest jo l'anomeno espiritualitat, és una cerca de sentit de vida. I és clar, passa fins i tot també per reinterpretar personalment i amb tota la responsabilitat allò que se m'ha estat donat a nivell religiós, que perquè jo he tingut una educació religiosa en el meu cas traumàtica i mal interpretada, i a conveniència d'alguns, vull dir, aquells que diuen en nom de l'amor em fan negoci, que em sembla la cosa més espantosa que hi pot haver-hi a la cap a la terra. I llavors agafar la font, agafar directament a Jesús, agafar, doncs, que és un tipus que el van pelar per anar en contra de la llei, per dir que el dissabte està fet per l'home i no l'home pel dissabte, que és la mateixa misèria de tota la vida. És a dir, la història de la humanitat no és la història de les guerres, és la història de l'amor. Llavors, doncs, per mi, aquesta possibilitat és la que cerco en cada conversa, en cada cançó, en cada lletra, en cada moment que tinc de compartir alguna cosa amb algú ara. És amb tu i estic i sóc el que veus.
Cada espectacle, per tu, I per la gent, pretens que sigui terapèutic? És terapèutic?
Bueno, com tots estem tarats, doncs segurament del fons de la paraula és una mica el mateix que t'estava dient abans. Quasi la pregunta aquesta m'aniria més bé que l'haguessis fet abans. T'estava dient que tots tenim traumes, que tots tenim problemes, i que si no consideres que tots som vulnerables, creem un món en el qual ara mateix és letal, fins i tot no per la pròpia espècie, sinó per la vida. O sigui, som suïcides, assassins. Vull dir que això, si és terapèutic o és... Mira, ara mateix ens fan anar amb els gossos lligats, no? Pues jo penso que qui hauria d'anar lligat és l'ésser humà, i qui hauria de fer un curs per tenir fills és l'ésser humà, i qui hauria d'un curs per ser persona és l'ésser humà, i qui hauria de fer un curs, com qui te'l fan fer per conduir, per tenir un mòbil i veritablement saber a què t'enfrontes perquè el referent per ser persona no sigui un cíclope, un monstre d'un sol ull que portes enclastrat a 50 centímetres de la teva mà 24 hores al dia, saps? I que l'assetjament sigui 24 hores al dia en tot i en la teva privacitat, doncs a mi em sembla que això, terapèutic, no. És que per favor, no tinc paraules per això. O sigui, per tant, més que mai m'estic omplint de ganes de viure i de formar part d'aquest ecosistema que és vida, de la qual l'ésser humà en té una petita part preciosa, que és la de que podem ser conscients de que formem part d'una meravella que depassa el coneixement, que depassa tota intel·ligència artificial, nostra o del que vulguis. Però la vida té els seus tempos, i els tempos són: agafa els fems, treballa'ls, posa'ls a la terra, planta una llavor, cuida-la, treu les males herbes, treu els... Saps? Cuida tot això fins que surti una flor, un fruit, i aleshores arribi a la taula i passi el millor que pot passar, que és compartir amb algú altre quelcom que ens alimenta l'ànima i l'esperit.
Anem a materialitzar tot una mica això. Ho dic perquè, clar, escoltant-te, que sempre és un plaer, perquè la Lídia parla molt, molt de l'entranya, no? Molt del cor, i escoltant-te qualsevol pot pensar, i no et trec la raó, seré molt clar, vivim en un món de merda. Vivim en una societat de merda. Per tant, on rau l'esperança en l'ésser humà?
M'encanta. M'encanta. Tu has dit la paraula, m'hi apunto ràpidament perquè costa dir la paraula merda. No. Visca la merda és potencialment allò que ens permet extreure'n una flor si volem. Tenim una llibertat personal que és la característica per antonomàcia, per excel·lència de l'ésser humà. És llibertat i creativitat. Llavors, t'estic dient que la matèria prima i la base de tot plegat és la gravetat, són els fems, és una matèria, però que està esperant. Truco a la porta, no? Truco a la porta. Si algú m'obre, entraré i soparé amb ell. I si no, restaré a la porta. La merda està a la porta, trucant-nos a la porta. La sagrada merda. La beneïda merda. Si nosaltres la volem compartir, en llum, és la nostra decisió. Jo puc geure, mira, jo vaig escriure un text que em sembla que li de... Jo dic que la pols s'hi posa sola. Que si vols realment fer alguna cosa, t'has d'aixecar, has d'anar a buscar el drap, netejar-la. Si vols que entri llum, has de netejar els vidres. Perquè la pols s'hi va posant sola. Hi ha una tendència gravitatòria i és així. És així. La vida és com és. Cal mirar-la tal com és i posar-s'hi en relació amb el que hi ha, no amb el que desitjaríem, i amb uns drets que després, al cap i a la fi, doncs, si no hi ha algú que els defensi i posi uns deures per davant dels drets, són paper mullat. Llavors, doncs, la pols s'hi posa sola, saps? Això va així. A partir d'aquí, és a dir, la merda s'hi posa sola. A partir d'aquí, fes el que vulguis. Destrueix el món, destrueix-te tu, destrueix la vida, destrueix la possibilitat d'estar en aquesta meravella, o no. Llavors, jo, amb la cançó que posava abans, encara, l'hospital on algú encara es viu. Per tant, encara.
Què suposa per tu cantar... Mira, ara que feia referència. Deia, si ens referim al concert del dia 9, què suposa per tu cantar en un monument històric com la Col·legiata?
Bueno, no és la primera vegada que ho faig, ho vaig fer també el 2014. Allà va ser quan vaig conèixer els amics de l'Església Sant Pere de Pons, i m'explicaven la seva història, que és una mica el que he comentat abans. En aquesta església no només hi ha pedra, hi ha pedra suada, hi ha pedra estimada de manera gratuïta. O sigui, és un gest d'amor incondicional. És a dir, és un gest diví, referencial. O sigui, ja voldríem nosaltres, cada un de nosaltres, tenir moments d'aquests al llarg del dia perquè són els que donen sentit a la nostra vida. Llavors, per mi, especialment la col·legiata de Sant Pere de Pons té aquest ingredient. No és un papa que va fer créixer no sé què, no és una qüestió cultural o d'una estructura eclesiàstica o del que sigui. No, no, és gent que transgredint els permisos o els que es pot... Jo crec que això, que la referència de Jesús en tant que va decidir entrar a Jerusalem, tot i que la nit abans deia, ostres, jo no vull que em pelin, però... haig de renunciar als meus ideals, haig de renunciar a la meva passió, haig de renunciar al que desitjo fer, al que veritablement em fa ser qui sóc, és a dir, amor. Doncs això és el que han fet els nostres amics a la col·legiata. I per això estic orgullosíssima de que m'hagin convocat a proclamar-ho a viva veu. Mm. I a més, amb una de les veus i amb una formació increïble. Vull dir, perquè és especial... la trobada que tindrem el diumenge amb el Mohamed Ayoub, que és qui heu sentit cantar fa un moment, és un príncep àrab, és d'un príncep àrab, príncep de l'amor àrab. I per mi és de genolls.
O sigui, és espectacular, eh?
Us ho asseguro. Per mi és una oportunitat poder estar al costat d'aquesta ànima que s'expressa d'aquesta manera, juntament amb la meva, que s'expressa personalment. Mm. Però tots dos tenim una mateixa orientació, el mateix que quan vaig fer l'espectacle de Raymond Paniker entre Orient, Occident, Teresa de Jesús, Ramon Llull, els temps i els espais, i és una cosa que transcendeix. Estem parlant d'amor. Estem parlant d'amor de què és això d'estar viu i de morir. I només l'amor vens la mort. Per tant, sí... surto allà i aniré a convocar la vulnerabilitat de tots i cada un de nosaltres i a dir-nos que encara estem vius.
Em parlaves del temps i de l'espai, em quedo amb l'espai un moment. No és la primera vegada que Lídia Pujol la veiem cantar dins d'un espai acústic, com una església, no? Això et dificulta el treball? Te'l facilita? Com ho vius, això?
Una cosa és espiritualment, que m'ho facilita absolutament, i a més, pensa que la reverberància de l'espai fa que jo em posi en relació amb la meva veu de retorn. O sigui, és per mi és... Jo visc a la muntanya i hi ha una ermita molt a la vora, que és l'ermita de Sant Salvador de l'Aguda, i és el segle XII i té un so preciós. Allà és on jo m'he posat en relació amb la meva pròpia veu dintre d'una altra matriu, d'una altra caixa de ressonància, i allà he après una mica, o m'he conegut una mica més en... res... posant-me en relació amb mi, no té més. I aquesta possibilitat te l'ofereix el fet de... Bueno, nosaltres hem fet la cerimònia de la llum i he fet durant 7 anys monestirs, he fet més de 57 monestirs, tan grans com petits. Alguns... t'has de posar en relació amb l'espai. L'espai té un tempo de reverberància i cada cançó en un espai la pots cantar a un ritme i a un altre et demana que ho facis més lent perquè si no la música es va sumant en la reverberància i es converteix en un lío. Llavors et demana més pausa o pots fer-ho d'una... O sigui, és ideal. És a dir, espiritualment o existencialment és posar-me en relació amb algú que és essencial. És a dir, jo sóc única en relació. Doncs bé, aquesta unicitat de la que et parlava em fa posar-me en relació amb l'espai i faig un exercici d'allò que és fonamental per mi mateixa, que és ser única en relació com tots i cada un de nosaltres. I aquí, llavors, en aquest espai de plec de la diversitat, doncs hi som tots escoltant quelcom que ens interpel·la cada un de nosaltres. Jo sempre dic que si em vens a sentir cantar i no t'escoltes a tu, ja et pots aixecar i pots marxar. O sigui, cap problema, bon rotllo, de veritat. I perdona per haver-te fet perdre el temps, però és la meva intenció, això. Que quan vinguis a escoltar-nos et posis en relació amb tu mateix.
Seguim parlant de l'espai, perquè enguany es celebra aquest mil·lenari de la Col·legiata de Sant Pere de Pons, on la Lídia aquest diumenge, el proper dia 9, interpretarà tots aquests temes que anem escoltant de fons. Abans ens explicaves tota la història de Sant Pere de Pons, l'especial que és per tu cantar-hi, però creus que està prou reivindicat al nostre país? espais com Sant Pere de Pons, per exemple?
Bueno, estan prou reivindicades les balenes, els grills, la pagesia, està prou reivindicada la dona, està els drets, vull dir, la igualtat, està prou reivindicada la diversitat que hi ha. És que podem posar-nos a fer una revisió profunda, no? De dir, de veritat, què val més la pena? Un grill o què val més la pena? Tirar glifosat a la terra o trencar la biodiversitat i els ecosistemes perquè hem de posar un aeroport? O vull dir, me la bufa... m'interessa a vegades, em posa més nerviosa una cosa que una altra i mira, la pedra no pateix de moment, no? Però sí, representa la nostra cultura, però també és una cultura que per mi m'interessa la cultura de Gandhi, m'interessa la cultura de l'amor, m'interessa la cultura que representa els amics de la col·legiata de Sant Pere de Pons, i per això per mi la col·legiata és especial perquè està impregnada d'amor i no de poder, per exemple, no? O de... Que no és que m'estigui carregant res, eh? L'únic que t'estic dient és que bueno, que potser m'interessa més l'aigua del trasbassament de l'Ebre que volen intentar fer per abastir el turisme, que si m'entens, la vida m'interessa molt. La vida m'interessa molt. Jo sóc vida, sóc natura, i per mi això és el primer. I la col·legiata representa això aquest proper dia 9 a les 7 de la tarda. Cantaré a la vida que m'ha inspirat els amics de la col·legiata de Sant Pere de Pons, concretament. I que és mil·lenària, vale, que es van signar no sé quines coses llavors. Està molt bé.
Estava pensant, Lídia, com preguntar-te o quin verb utilitzar per preguntar-te què escoltarem, què veurem, què gaudirem. No, hi ha el leitmotiv que usem en aquesta ràdio, a Ràdio Estel, és escoltar en sentiràs. I a mi m'agrada molt aquest lema. Per tant, de sentir, què sentirem? De sentir amb el cor, què sentirem a la col·legiata?
Sentirem persones compromeses amb la vida i que tenen desig de comunicar autènticament, que vol dir que tu te'n sentis partícip. La comunicació autèntica és quan et poses davant d'algú altre amb les teves capacitats i ho comparteixes. Hi ha un missatge, hi ha un diàleg entre algunes paraules de Ramon Llull, algunes paraules de Teresa Jesús, algunes paraules d'Anònims de Trobadors. I el que vull dir-te és que hi ha el Dani Espasa, que és un dels millors músics de l'univers. Dirigint la banda hi ha el Xavi Lozano, que és un dels... i pianista, i el Xavi Lozano, que és flautista, i és un dels músics més meravellosos de l'univers, de l'ànima i del joc i de les flautes i de treure-li so a tot el que des del cor i des de la sorpresa absoluta que és veure'l sempre actuar, el Miquel Àngel Cordero, que ens dona un contrabaix i una base de tot plegat meravellosa, una bellíssima persona que ho traspua en el seu instrument. I tenim dos àrabs, el Mohamed Ayub a la veu i el llaüt i la percussió, i el Mohamed Suliman al violí, que és un dels violinistes més extraordinaris que he vist a la meva vida, i que, per exemple, us recomano moltíssim que escolteu el solo de violí que hi ha en el País Petit del treball Treballs i Plaers d'Amor. Hi ha una versió que es diu El País Petit, que és contrabaix i una mica de llaüt i violí. És, bueno, per mi... Jo sempre dic que el meu país més petit és el meu cos, i que qui estic aquí dintre i el que faig és mirar el campanar veí, que és un altre cos, i exposar-me i dir: ei, ens estimem? Sí, hòstia, que bé. No, bueno, doncs m'espero per aquí, aviam si ja trucaré una altra porta, no? Però respecto molt moltíssim i estimo la llibertat de l'altre en quan em diu que sí, quan veritablement vol dir sí, i no quan veritablement vol dir no. No, perquè jo desitgi algú, em sembla repulsiu que algú vulgui alguna cosa d'algú altre que veritablement no vol, perquè tu no pots comprar l'amor, tu no pots fer-li l'amor una propietat, tu has de convidar l'altre i que et digui lliurement si sí o si no. Vull dir que la bessura que ens ven el sistema del que és estimar l'altre i que passa per la violència com a referència, de violentar l'altre, l'ànima, o violentar el cos, em sembla tan patèticament trist, que és d'idiotes, a més, no? D'idiotes vol dir penjats de lo que veritablement som, no?
I una cosa que sempre penso, i ara me'n recordava, quan escolto, quan parles de tot plegat, no? I és que em fa reflexionar molt, llavors m'emprenyo, no? M'emprenyo molt en el sistema que vivim, perquè me n'adono que el que parlàvem abans, no? Tot és una mica merda i tot està una mica fet caldo, no? I, ostres, ens podíem posar a millorar-ho. En quin moment o com passes de parlar des de l'emprenyo a parlar amb tanta pau de tot plegat?
No, jo és una... No es passa. O sigui, és una situació en la que entres i surts constantment. No existeix. Oh, por fin he llegado. Bueno, jo admiro moltíssim aquesta gent que es posa a meditar i fa un clink i es queda allà dalt. No, per mi no, tampoc és això. Jo crec que hi ha una espiritualitat compromesa i que si no està arrelada precisament amb els problemes que hi ha, vull dir que no entra a Jerusalem, que hi ha una nit abans en la que estàs en el Monte de los Olivos i estàs dient jo me largaría hasta caerme del globo, però al final dius hágase tu voluntat i no la mía, perquè si fuera por mí jo no entro. Vull dir que estàs al servei dels ideals, que estàs al servei d'algú que va més enllà de tu, de la teva pròpia vida. Llavors, és tenir això present el més possible. És això. Mira, ahir vaig tenir un sopar meravellós i vaig estar parlant amb un nano de 14 anys. Em va estar fent les preguntes que fan que jo avui estigui parlant així. Uh-huh. O sigui, em deia, escolta, com ho veus, no? Que la gent no escolti les lletres de les cançons. Ostres, dic, pues imagina't, la música és el millor vehicle per introduir normalitats malaltisses, m'entens? I si no les escoltes, les estàs escoltant inconscientment i s'estan normalitzant d'alguna manera inconscient en el teu ésser. I això fa que tu siguis, bueno, pues, que no siguis potencialment el que ets infinita necessitat d'estimar i desestimats i de fer un món preciós i formar-ne part i no posar-te per de sobre, que és el que fa el capitalisme i el neoliberalisme fins a aquest punt letal en el que estem, no? Em va preguntar coses que em deien, a què has renunciat? Dic, no, jo m'he trobat amb situacions i m'hi he pujat quan he sentit que estava en confiança i a casa, i aquella situació m'ha portat a una altra. Vaig conèixer a la seva mare en un context preciós, veia un concert del Bernat Vivancos, que és el seu company. Ella em va oferir, em va obrir la porta d'una manera molt espontània i molt amorosa, i d'aquella trobada de sobte ja estava parlant i de sobte estava sopant amb ells i amb el seu fill, que m'estava fent una entrevista perquè que en realitat tenia interès de parlar amb mi, perquè vam tenir una vegada un encontre davant de la Sagrada Família parlant Boníssim. Del pelicà.
Wow. Saps?
El pelicà que hi ha damunt de... Això és una història bonica. El pelicà que hi ha damunt de la façana de la Nativitat representa l'amor incondicional. És el pelicà que s'obre amb el bec, s'obre la panxa per donar de menjar als seus fills quan hi ha perill. Vull dir que l'amor incondicional és aquell que dona la vida pels altres, no? Llavors, em deia José Manuel Almuzara, que és un dels arquitectes, que una persona que jo conec de la Sagrada Família, m'explicava que Gaudí va posar aquest símbol que normalment està damunt de la creu, damunt de la família, de l'amor, de la realitat, del primer sistema en el que arribem en el món, i que és referencial, com podria ser-ho, doncs, perquè és aquesta referència de la Sagrada Família, no? Que les nostres no són sagrades, són potencialment sagrades. Vull dir, que ningú s'equivoqui, perquè mi madre no. Tu madre és una persona que és, o puede ser fatal, o puede ser muy bien, però no perquè tu madre. La qüestió és que aquí hi ha un referent que el que fa és posar aquest element damunt perquè tu, per veure'l, t'hagis de distanciar. Ho dic perquè abans em deies com puc passar de la violència o de l'enfado. Dic, pues mira, quan vivim les coses plenament, ara mateix quan les estàs sentint i estàs sentint, llavors t'enfades, ¿vale? Però llavors, quan et separes una mica d'això i ho pots veure en perspectiva i pots aportar que formes part de quelcom que depassa el coneixement i que va molt més enllà de tu i que només el vincle de qualitat li dona sentit a la teva vida, més que tenir l'últim model d'iPhone o l'últim model de no sé què, o la tenir-la més gran o més petita, o tenir-les no sé com, de quina manera, això, el que li vaig dir és això, és, ei, anem a l'altra banda del camí, de la carretera vam creuar, i des de la distància mires i llavors sí que pots veure el pelicà, perquè està damunt de lo que seria la coberta que té la Sagrada Família, la imatge de la Nativitat. Ostres, i li explicava tot això, i deia, ei, a vegades, deia Lacan, cuando vivo, no pienso. Cuando pienso, no vivo. És a dir, no és el pienso luego existo, que per això és molt cartesià, i això, això ha sigut una justificació del capitalisme, dient que només som matemàtica exacta i les matemàtiques de la biologia no són exactes, són meravellosament increïbles de vull dir, uno más uno es uno, o uno más cinco mil es uno, o uno, vull dir que la vida no és matemàtica exacta. Són les dues coses. Poeta i fangador soc, dic. Bueno, pues, aquesta distància et permet entrar i sortir en la vivència i després valorar-la i tenir-la molt en compte perquè orienti la teva pròpia vida i la propera vivència. No sé, algo així. Esta boca cap arena rosa suona chiures tu aquest una tuna
que quan suona tu suona l'humuna. El dia 7, a les 7 del vespre, que podrem gaudir de la música de Lídia Pujol.
El 9.
Estava pensat al 7 del vespre.
Exacte.
El dia 9, a les 7 del vespre, a la col·legiata de Sant Ponç. Lídia, després què? On et podem veure?
Doncs pues mira, ara estic preparant el disc, que segurament sortirà el nou disc, que sortirà el... No t'ho puc dir. Se suposa que cap al juny. Però estem una mica preparant tot això. Llavors, no et sé dir perquè estem, si Déu vol, a partir del... A partir de que surti el disc ha de passar de tot, si Déu vol.
Doncs mira,
jo faré tot el possible.
Farem una cosa, Lídia, esperarem que surti el disc cap al juny i tornes a venir a la caravana i ens ho expliques.
Pues moltíssimes gràcies. Sí, el tema amb el que he obert és un dels singles
d'aquest disc. Sí. Exacte, i marxem amb un dels temes que, per cert, escoltarem el dia 9 a la col·legiata
exacte,
de Sant Ponç.
Sí.
Lídia, gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Luna que el tiempo ha rechatado Oye fernuta de disperada Ropa rimada llama